Vinga, saludem els nostres tertulians d'avui. Encarna Maganya, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Joan Serra, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Paco Raiz, molt bon dia.
¿Qué tal? Buenos días y buenas tardes para los que nos escuchan por la tarde.
Joan Torres, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Joan Torres, per cert, que ve aquí amb el llibre que ja està publicat, sí, que ja tenim aquí a Formentera, el llibre del Javier González Granado, la seva segona publicació. En aquest cas, No queden flores en Formentera, aquesta novel·la, diríem, plural, coral, amb diversos protagonistes que van acabant a Formentera, i apareix de tot, i apareix el maig del 68, i apareix la contracultura de San Francisco i Califòrnia, una cosa interessant, però acaba tot desembocant a Formentera. Què tal, que t'està agradant?
Molt, molt.
Sí? Molt bé. Doncs aviat la vindrà a presentar a Formentera. Per cert, volies treure un tema.
Sí, el tema, el
sempre
tema.
Sempre contribuint en Joan Torres perquè no ens haguem, en fi, de gratar massa la closca per treure temes. Endavant.
No, sí, perdona, és que no hi ha com estar jubilat.
Joan.
També, també.
Què li has de dir?
Que també, que sí.
Té molt,
sí,
de temps.
Es nota, es nota, no? Estan jubilats.
És la millor inversió que he fet jo, diguem, en la segona part de la meva vida.
Ai. Joan Serra, quant te queda, tu?
12 mesos, 14 mesos.
14 mesos és bé?
Sí.
14 mesos?
Sí.
Molt bé.
Però
molt
ara,
bé,
com que el govern mos premiarà, si no mos jubilam, potser encara m'ho pensaré. Però 14
per cert,
mesos.
Tu tens qui so o qui sona?
No, em vaig tenir, però vaig...
Ara que et jubilaràs aquí 14 mesos, t'has d'agafar un, perquè si no, molt d'avorriment.
Buscaré un canari.
Un canari. Tu sí que tens un canet?
Yo tengo, siempre he tenido, siempre en casa. Mi padre era galguero, que tenia... Ja,
però d'aquests, no d'aquests que els tractava malament, no? El tractava bé, el galgo?
Mi padre, yo, la única vez que le he visto llorar fue una vez que nos robaron a un perro. Después, por cierto, se escapó el perro con una cadena, o sea, arrancó la cadena y vino con el cuello sangrando y rompió la cadena de hierro para volver a casa.
Para tornar a casa, sí, sí.
Pero era un perro que era campeón y valía mucho dinero y seguramente lo robaron para preñar a alguna perra.
Carai, doncs mira, en Paco, que sí que és amant dels perretes, i tu, Encarna?
No tinc cans.
No tens cans.
Ni gats.
Tu, Joan?
Ni canari.
Gats, molt bé. I no t'ha demanat mai, sí, la teva filla o el teu fill,
sempre,
un gos?
Sempre, sempre.
I tu, sí, que els has dit que no?
A veure, que de moment no és possible. Jo m'encanten els cans, també. Jo
és que avui tenim aquí...
Ara no podem.
Tenim aquí una Durgueta, ara està reolida, està tota feta ella mateixa, un cuquet, aquí, a la cantonada, i s'ha portat molt bé, estic molt content. Perquè normalment, de vegades, es posa una mica neuròtica. Està passant aquesta crisi de mitjana edat que passen les dones. Els homes no ens passa, però això, bueno, eh? La pitopàusia, la crisi dels 40, els homes no la tenim mai. Broma, va. Quin tema vols treure?
Sí, però primer faré del llibre, per incentivar la lectura, és que... En Javier ha dit que hi havia una trampa en aquest llibre dins de l'espai temps, i a veure els cinc primers que la trobin tindran un regal.
Un regal per part teva?
No, per part d'en
Javier. Javier.
Ah, és bé, això ho ha dit?
Sí.
Ah, sí? Ho ha dit?
Sí. No.
Que hi ha una trampa amb l'espai temps.
Espai temps, i és que la trobi, els cinc primers que la trobin tindran un regal.
Tu l'has trobada ja?
Hombre.
Però no ho podem dir.
Ja fa dies que l'ha trobat.
I li has dit també directament.
Jo no donaré tanta capacitat, en Joan.
Però li has dit també, si l'has trobat, perquè quedi anotat.
Sí.
I para que certifique que és verdad, que no t'has equivocado. Claro, aquí sí.
I quin regal és? Un poder?
Això no...
Et signa un poder?
Igual és un perro.
Et signa un poder, Javier.
Jo tinc regal i canya.
Molt bé,
molt bé. Ja l'has acabat i tot?
Això per incentivar la lectura, està molt bé.
Ja teniu la novel·la aquí a les llibreries de Formentera, almenys a la Tour Ferrer, segur que hi és.
Sí, les dues, i a Eivissa també és, i a Hipèrbol també és.
Molt bé.
Per recomanar amics d'eivissancs. Bueno, jo volia parlar d'impostos, de taxa d'escombraries i afegidament d'IBI. I és arrel d'una notícia que va publicar el periódico d'Eivissa i Formentera des dia 15 d'octubre, o sigui, encara calenta. I és que els ayuntamientos eivissencos obligados a subir la tasa de basuras para cumplir con una ley estatal, la de 7/2022. Aquí aquesta llei, pues, més o menys diu que la ley de residuos establece que los ayuntamientos deben repercutir todo coste del servicio de recogida de basura en los contribuyentes bajo el principio de quien contamina paga. Aquí surten dos ayuntamientos, Sant Antoni i Sant Joan, poc sospitosos de ser de Podemos, per tant són del mateix partit d'algú que aquí va aplicar la llei com li va sortir d'aquí.
I ha dicho lo contrario.
Exacte. I mantint miserablement ell i tot l'equip de govern quan va dir que no mos pujarien. Sí, aquí què passa? Que tant Sant Joan com Sant Josep, Sant Antoni, perdó, han dit que hauran de repercutir l'any que ve, que és un 30 o un 30 i pico per cent, però que perquè això suposa un dispendi molt gros pels contribuents i, per tant, l'any que ve el que faran serà compensar-ho amb una baixada de CIBI, que seria més o menys tipus que vendria a ser un 2,5-3%. Aquí, per recordar què va passar, ens han pujat un 30% les escombraries i un 18% CIBI, escudant-se en que per compensar tot això tenien que recórrer a CIBI. Com ho fan els llocs, com ho feim aquí? Jo torno a repetir, el meu vot a les pròximes eleccions estarà condicionat a els partits que jo pugui votar, perquè jo sé que aquí votaré mai, pugui votar a que CIBI deixi de tenir aquesta dinàmica de locura de preus.
Pero fíjate que, claro, lo han tenido que modificar ahora. Imagino que no lo aplicaban hasta ahora de esa manera porque lo van a tener que modificar. Aquí subieron el IBI diciendo que no se podía aplicar toda la subida dentro de la tasa de basura a lo que correspondía al coste de la basura real. Ahora lo que se está viendo es que hay una ley estatal que dice lo contrario, que hay que aplicarlo dentro de la tasa de basura. Y además es un principio... Y además es un principio interesante el que pones, que habría que ver qué significa realmente, porque se pone quien contamina paga, claro. Que es quien, eso debería de ser también el que el más pago contamina. De la basura fuera proporcional a lo que tú contaminas, a lo que exacto. Tú produces.
És el que hem dit sempre, és a dir, qui més contamina és qui més deu de pagar.
Sí, però una cosa és que sea una cosa, una opinió, una cosa ètica encarna i altra cosa és que lo diga una llei estatal.
Ja, però bueno, la proposta era molt clara, és a dir, qui més està produint basura i qui més està contaminant és qui més ha de pagar. Aquí se va aplicar una pujada lineal per tothom, vull dir, hasta cases de primera residència que han aguantat aquesta pujada, ja no només de la basura, que en realitat l'impost de la basura, si anem a mirar-ho, per primera residència ni siquiera és molt alt, 110, 140 euros a l'any, jo crec que és una cosa que es pot pagar per primera residència. Però clar, varen dir que ho reposaven a l'IBI perquè havien de... És que va ser un engany, absolutament un engany per tots nosaltres, sí, perquè l'IBI està pujadíssim.
Claro, però el problema és que l'IBI de Formentera, a part de subir-se, ja era alto. Este es el problema, porque precisamente también uno de los hechos para que hubiera un cambio de gobierno es que la gente también estaba harta del tema de tasas que se habían subido mucho en los últimos años en Formentera. Aquí el pequeño empresariado, entre que lo que pague si tienes apartamento, si tú lo sabes muy bien en carne, entre lo que pagas de IBI, lo que pagas de para tener la licencia de estancia turística vacacional, lo que pagas de basura y cómo están los costes ahora mismo de luz, etcétera, etcétera, hay gente... políticos, algunos, que se creen que la gente está forrando y que alguien que tiene un apartamento saca 30 o 40 mil euros limpios, y no es verdad, tú lo sabes muy bien, Encarna, que no es así.
Pero
y el problema de los políticos de Formentera
no
es que muchas veces no viven en la realidad de la calle. Son funcionarios, muchos, y no entienden esta serie de cosas. Deberían algunos pasar por el mundo privado también para darse cuenta de la realidad algunas veces.
La alcaldesa de Sant Joan diu aquí que no es una cuestión de voluntad política de los ayuntamientos, sino el estricto cumplimiento de una norma que nos obliga a cubrir íntegramente el coste del servicio y de la gestión de los residuos con la tasa correspondiente. Mezcla saigo. Això aquí algú s'hauria de mirar sa llei i a veure com l'aplica i deixar de mentir sistemàticament.
La duda és si ha mentido aposta o ha pasado como un ayuntamiento que no lo hizo... que no lo sabía, pero claro, es la verdad es que para eso está un secretario, ¿no? Esta serie de cosas que tenemos aquí, un secretario que se supone que es tan bueno, etcétera, 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 ¿no debería de ser el que señalara que, por ejemplo, hay esta ley que tiene que ser así?
¿De cuándo es la ley?
2022, ya hay tiempo como para que se la haya aprendido.
No, però l'altra part és, tu pots aplicar una pujada que hauria d'anar contra basura a un IBI?
Así que ellos dijeron no. Que tenía que hacerse así, no es que se pudiera, es que tenía que hacerse así.
Pero,
pero
¿quién dice que tiene que hacerse así? Porque no es la ley de ámbito estatal que dice que se tiene que hacer así. ¿Alguien se ha inventado alguna ley, alguna norma para que tenga que ser así? O sea, lo que dice el Estado, la ley de ámbito estatal, es que tú tienes que... O sea, que el que más contamina tiene que pagar más. Y punto pelota. No habla de los bienes inmuebles y de los impuestos sobre los bienes inmuebles, o las propiedades, o lo que sea. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿por qué es repercuteix la pujada d'un rebut de basura a un bé immoble, a un impost que és diferent? Aquesta hauria de ser la pregunta.
I a tothom, per
igual. I a tothom per igual, o igual o proporcionalment, no ho sé, perquè ningú sap els càlculs ni les variables que utilitzen, no? Però per què s'ha fet així? Primera
Mira,
pregunta.
És una pregunta que en Bernat pot fer-li en el Caraz.
Bueno, primera pregunta. Per què es fa així?
Segona pregunta.
Per què no s'aplica la recaudació de CTS a compensar aquest més cost que tenim de basura?
Sobre el Caraz ara mateix...
A lo mejor hay gente que no estaria de acuerdo con eso, que tiene que usarse para otra cosa.
No té responsabilitats de govern.
S'utilitza per fer grades de futbol.
Però igualment, mira, parlant de...
Segurament la gent que no està d'acord en que se hagan las gradas del campo de futbol con ese dinero o un polideportivo, en su momento tampoco estaría de acuerdo en que se use para compensar la basura.
Mireu, les 11:43, vinga, va, que si no podrem trobar altres temes. Ara que parlaves de José Manuel Caraz, la notícia del dia, i així hem iniciat el nostre informatiu i vàrem estar treballant, de fet ja portàvem dies treballant-hi, és aquesta vinguda d'agents de la UCO a Formentera. Mireu, els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, que el passat 3 d'octubre prengueren declaració a dos consellers de l'antic equip de govern de la Unió i a un funcionari del Consell, actuaren...
¿A qué funcionario? Perdona. Supongo que habrá información sobre el funcionario. Porque no es lo mismo que se tome a un funcionario que a otro.
Va, un funcionario. Deixem...
No es lo mismo, Bernat. No es lo mismo porque depende el funcionario que se haya entrevistado. Hay que recordar que en la reunión que se supone que denunciaron no estaba según qué funcionario. Y, por ejemplo, en la adjudicación... Hay un funcionario.
Paco, mira, jo he fet aquesta notícia. És un funcionari, una persona, un treballador públic que en el desenvolupament de la seva tasca fa aquesta funció i jo crec que per respecte a aquesta persona prefereixo no citar el seu nom. Jo el sé, evidentment,
claro,
però jo no el faré públic per lo que t'acabo
claro,
de dir. Perquè és una feina que fa aquesta...
Lo que te quiero decir yo, que
em deixes explicar-me?
Yo entiendo que se le toma, se la toma declaración como testigo, no se le toma como imputado, se le toma como testigo, no sé qué problema hay, pero está claro que dependiendo quién sea... en la función que hace, pues puede te darte unas pistas o no.
D'acord, doncs...
Respeto tu opinió, però entiéndeme a mi
no,
la mía.
Perdona, Paco, perdona, no és una opinió, és un criteri professional de respecte a la intimitat d'aquesta persona que fa una funció pública. Ja està, gràcies.
Sí, jo volia
bueno,
dir
bien.
Això, Paco.
A mi me parece muy bien, espero que se aplique el mismo criterio siempre, independientemente de qual sea la persona i el funcionario.
Deixeu-me, mira, estic content que en Pepo hagi... en fi, intervingut en aquest sentit perquè sí, aquesta és la nostra decisió. Fa temps que estem treballant aquesta notícia, sabíem d'aquesta vinguda de agents de la Guàrdia Civil, però és important explicar, com ho hem explicat al nostre web i al nostre informatiu d'aquest matí, que aquestes declaracions que es prengueren a la caserna de la Guàrdia Civil van ser actuacions en el marc de les diligències ordenades per la Fiscalia Anticorrupció de les Balears arran de la denúncia de Seunió contra el president Córdoba per la comissió dels presumptes delictes de malversació, suborn i prevaricació, entre altres. Així ho hem pogut confirmar per fonts pròximes...
L'ha confirmat la UCO?
Ho hem confirmat per fonts pròximes de la investigació. No et diré les nostres fonts, Paco, però ho hem confirmat per fonts pròximes de la investigació. Hem fet periodisme en aquest sentit. Poseu-nos els auriculars, per favor. Que escoltarem, en aquest cas, a José Manuel Alcaraz, portaveu de la Unió, que parla del contingut d'aquella denúncia interposada en aquell moment.
Que en el mes de maig varen presentar una querella per les actuacions que consideràvem que eren il·legals del president. Al respecte d'una reunió que va obligar a fer en els consellers que eren part de la Junta de Govern amb un empresari que va entrar encaputxat en el Consell de Formentera, tot això està relacionat amb la gestió que ha fet el president de les concessions de maques en el litoral de l'illa de Formentera i el primer que ens van dir quan aquests consells van anar a testificar fa dues setmanes a la Guàrdia Civil és que estava tot relacionat amb la denúncia de la Unió que es va fer en el mes de maig.
Ara bé, el director de Litoral, Asier Fernández, ha assegurat que les diligències de l'UCO, ve a negar aquest extrem que publicàvem nosaltres, i diu, ha assegurat que les diligències de l'UCO a Formentera tenen relació amb les denúncies que diversos empresaris han interposat contra el concurs de quioscos a platja, que fou adjudicat la passada primavera. L'escoltam en declaracions a IB3, en aquest cas.
Lo que está claro es que si han venido, no habrán venido por una denuncia de prevaricación en los chiringuitos, no, han venido por la adjudicación de un concurso que desde el principio estaba mal. Todos los que han firmado están comprometidos a día de hoy. ¿Quién ha dicho que esto no quiere que ocurra? Uno de 16. Entonces, el único que ha dicho que yo no quiero que esto vaya adelante ha sido el presidente. Por lo tanto, es el único que está exento ahora mismo de cualquier duda.
Així mateix, Fernández s'ha mostrat satisfet pel fet que l'UCO estigui investigant a Formentera i mostra la seva disposició a mostrar als agents tota la informació que pugui sol·licitar. Ara la Fiscalia podrà instar la Guàrdia Civil a emprendre més diligències, com declaracions i peticions d'informació, o bé presentar una querella davant del jutjat o arxivar el cas si acaba determinant que no té rellevància penal. Déu-n'hi-do, en aquest cas, la UCO, doncs, una cosa doncs, que ja s'ha publicat, que ja se sabia, doncs, en aquest cas, com alguns periodistes ho sabíem, ha estat a Formentera, doncs, prenent declaracions de certes persones, perquè està investigant, pel que hem pogut saber nosaltres, en el marc d'aquesta denúncia que va fer Sa Unió, recordem, per delictes de malversació, suborn i prevaricació contra el president Córdoba.
Lo primero es que hay, es verdad que hay otra serie de denuncias, también es verdad que la UCO cuando investiga, sabes por dónde empieza, pero no sabes por dónde puede acabar, porque evidentemente van a tirar del hilo. Es importante saber a quién se interroga, porque se han interrogado a las personas que han adjudicado. De momento, a las personas que estaban, que adjudicaron. Tres de cuatro personas que estuvieron en la adjudicación. Se han interrogado esas tres de las cuatro personas que estuvieron en la adjudicación. Eso es verdad, y imagino
nosotros
que por ahí
nosotros tienen constancia de dos consellers.
Bueno, dos más el funcionario. Estuvieron cuatro personas en la adjudicación. Dos, tres concejales, tres conselleres, concejales, conselleres, y un funcionario. Y se han interrogado a tres, o sea, porque si fuera por lo del otro, si se supone que en la denuncia que hicieron que no había estado presente el secretario, ¿para qué van a interrogar al secretario? Si no estuvo presente en la reunión con ese encapuchado, que ojo, a mí lo que me han dicho es que esa persona llegó, que estaba lloviendo, llegó con una capucha y luego se la quitó, pero todo el mundo vio la cara y todo el mundo sabe quién ha sido, porque dio la cara delante de la gente. No voy a entrar si fue correcto o no fue correcto que fuera allí. De este concurso hay muchas cosas que puedo entrar si han sido correctas o no han sido correctas. De hecho, hay, es verdad, no 15 litigios respecto a las hamacas, hay dos, pero que engloban a 15 lotes, y ahora mismo hay... Que yo sepa, siete querellas administrativo contenciosas por el tema de kioscos. Y tenemos una constancia, además, porque esto se ha dicho, y lo ha dicho el director de Litoral, que ha habido un incumplimiento sistemático por parte de los nuevos concesionarios.
Bueno,
ha salido en prensa y ha salido de ahí.
Aquest estiu, quan ja
efectivamente, porque hay dos partes. Si hay dos partes. Hay una parte que
l'administració ha de controlar que
hay una parte administrativa, sí,
que els nous adjudicataris han de complir el que varen dir que complirien segons el pliego i el que varen obtenir.
Efectivamente.
Però jo crec que
Pero
la
habido,
notícia
ha habido, ha habido, porque lo ha dicho él y porque lo sabemos también. Los antiguos concesionarios, por parte de trabajadores que han estado allí y no lo han asegurado, que se han ido y no lo han asegurado, que ha habido un incumplimiento total, no te voy a decir, evidentemente, de temas que es normal que se pospongan para más adelante, porque no puedes pedir seguramente el 100% el primer año, porque este pliego era infumable e incumplible. Porque había cursos como el variamiento de ballenas, cursos como el de prevención de acoso sexual, que por cierto no se hacen en el consell, y ya veremos, pero hay una serie de cosas que te marca la ley, como que, por ejemplo, los trabajadores tienen que hablar o castellano o catalán, eso lo marca la ley, en Baleares, y no marca el pliego. Te marca la ley también que los trabajadores tienes que tener al menos dos socorristas para poder cumplir la normativa, porque hay una normativa laboral de la cual el pliego no estaba exento. Por cierto, el pliego decía que con uno bastaba, pero el pliego no está por encima,
Paco,
de la normativa laboral.
Perdona una cuestión. ¿En algún momento alguien impugnó el pliego?
No, no necesario que se impugne el pliego, porque no. Porque una cosa es que tú no lo impugnes, pero y si... otra cosa si el pliego después, por sí mismo, no cumple la normativa, no cumple con la ley, que son estatales, ese pliego después sigue siendo, en el momento que se descubre...
Pero si están infumables, como infumable. Dices, y si están impracticables, como dices, y están fuera de rosca, o como dices, o se dice, lo que es de extrañar y lo que es, vamos, da que pensar, es que en ningún momento ninguna empresa, ningún particular, ninguna asociación, ningún nadie, en pocas palabras, haya impugnado un pliego infumable.
Joan, primero...
Y todo arranca después de la asignación.
Primero, Joan, porque si tú presentabas una denuncia, no podías participar en el concurso. Eso es lo primero. ¿Vale? Eso es una cosa de normativa. Tú no puedes... Nosotros no somos como las grandes compañías que, por ejemplo, en puertos, y tú lo sabes muy bien porque estás en La Sabina, ha habido compañías donde uno no se ha presentado para poder impugnar, otro se ha presentado, pero sabíamos que la gestión la iba a pasar a ese uno que no se presentó e impugnó. Vamos a ser aquí sinceros, que esto es muy pequeño y nos conocemos todos.
Bueno, pero...
Y vuelvo a repetir, es verdad, son dos cosas.
Son dos cosas completamente diferentes.
Son dos cosas, pero tanto la adjudicación...
Si ha habido irregularidades, que la UCO las investigue y que salgan a la luz.
Bueno, pero es que esos son penales, es otra historia.
Pero lo lamentable de todo esto es que se está otra vez aquí a nivel de Formentera instando a la justicia, judicializando... Bueno, lo que tiene que ser un trabajo político y que en principio debemos confiar en que los profesionales y los técnicos lo han hecho correctamente.
Vamos a ver un
y si
momento.
No fuera así, pues però, ja, no, ja lo veremos.
A mi m'agradaria, queden 7 minuts pel punt del migdia, un moment, Paco Rec, disculpa'm, no m'agradaria centrar-ho tot en el que és l'adjudicació dels quioscos, que n'hem parlat en moltes ocasions, i amb totes les derivades doncs, de caràcter legal que hi ha hagut com a conseqüència. Jo el que volia dir, i és important, que en aquesta trobada que tu feies referència de l'empresari, d'aquell empresari, que no sé si està bé o malament, aquella trobada d'empresari, segons la Unió hauria plantejat, que són els que van denunciar això a Fiscalia, o van portar-ho a Fiscalia, aquest empresari hauria plantejat al president i 3 consellers de la Unió mesures de pressió relacionades amb els lots de gàndoles i parasols que la coalició considerà com a fets il·lícits i va traslladant a Fiscalia. El que nosaltres hem pogut saber és que la UCO ve aquí en un principi en relació a aquest fet. O sigui, això és el que hem pogut saber preguntant i fonts pròximes a la investigació. No per mirar el procés d'adjudicació en si, sinó aquest fet concret. Les volia dir això.
Perfecto, perfectamente aclarado. Yo lo que vuelvo a repetir es que a las personas que se interroga son 3 de las 4 personas que han adjudicado y que tú, como tú sabes muy bien, la UCO, sabes por dónde empieza pero no sabes por dónde termina.
Això veurem,
y quien ha judicializado en este caso, como estás diciendo, no han sido los concesionarios, ni los antiguos ni los nuevos. Quien lo ha judicializado ha sido Saunió, que es quien lo ha llevado ahí. Yo vuelvo a repetir, la adjudicación es una cosa, evidentemente, por eso es algo administrativo y vamos y ponemos un juicio administrativo, un recurso administrativo, porque consideramos que ha habido cambios normativos, cambios en las puntuaciones. Una vez los pliegos abiertos, el pliego decía una cosa y no se ha hecho lo que decía el pliego. No ponemos la denuncia porque no nos guste el pliego. Ponemos la denuncia, aunque no nos gusta el pliego, ponemos la denuncia porque no se ha cumplido con el pliego. Porque el pliego decía una cosa en varios apartados y después en las puntuaciones lo han variado para dar y ha dado lugar a otros resultados, que a lo mejor, pues, oye, no son los mismos y nos han perjudicado. Y como perjudicados yo creo que nosotros, si denunciamos, no politizamos. Si denunciamos, estamos en nuestro derecho como ciudadanos. Y ojo, estamos con nuestro derecho como ciudadanos.
Es molt trist que a Formentera surti amb unes notícies de que la UCO hagi tingut que venir aquí a indagar o averiguar o a informarse.
Pues si es necesario que venga, ya. Que venga, y si es necesario pues que venga para otras cosas, que no solamente sea...
Es un episodio
més
d'aquest desbarat polític que
medio ambiente,
tiene
que venir para otras,
eleccions,
para otros departamentos,
Paco.
Que hayan hecho algo ilegal, si s'ha hecho, que no lo sé, pero si s'ha hecho, ojalá venga y se descubra todo.
Escolteu, en qualsevol cas veurem, s'està mirant i Fiscalia acabarà decidint si obre diligència, si obre doncs, una investigació o no, i si hi ha, doncs, acusacions ja més de caràcter formal. Clar, ho estan mirant i ho veurem. Igualment,
se puede sobreser.
Correcte. Escolteu, queden 3 minuts fins al punt del migdia. Avui tenim aquí en Pipo Vulpis, en aquest cas ell és director insular de Mobilitat i Medi Ambient, parlant del Formentera Poneco, ja comencen a tenir dades. Però al final també ens ha parlat d'illetes, accés a illetes. A mi m'ha cridat molt l'atenció. Sabeu quants vehicles han entrat durant el temps doncs, d'accés regulat a illetes, de vehicles no residents? Quants cotxes, no vehicles, cotxes? Digueu una xifra.
No idea.
89.000, més de 89.000 cotxes de 4 rodes, no residents, més enllà dels que hi treballen, els que som residents i anem doncs, a fer un banyet, 4.000 més, uns 4.000 una miqueta més que l'any 2023. Tots tenim present doncs, que sovint abans del migdia ja està saturat, que ja no hi ha pàrquings i no es pot entrar. És un parc natural. Creieu que s'ha de fer alguna cosa amb l'accés regulat a illetes?
Però te refieres solamente al de dentro o te refieres también a los barcos?
No. Només
hay que hacer algo...
Només als vehicles que entren per dins...
Yo creo que la actuación tiene que ser integral y que para ser un parque natural tienes que poner y regularlo como si de verdad fuera un parque natural. Es...
Deixes parlar jo, que som de la Savina i estic afectat i vist
d'espart natural. Queden dos minuts i mig, endavant, Joan.
No, l'espart natural és una vergonya, és una mentida, és una fal·làcia, que també és mentida, com una catedral. Vull dir, ni s'inverteix, ni tot el que genera de riquesa a Silla i molta més fora de Silla repercuteix en su manteniment i sa conservació de l'espart natural. Ses preses de ses tanys estan totes caigudes. Jo, que som saliner... De família i generacions, però jo em fa mal en el cor cada vegada que vaig i veig tota la ruïna que s'està convertint, les salines, els estanys, com estan, la sal, buits, parets desfetes, camins fets caldo, pols, cotxes, amunt i avall, pagant per entrar o paguen els turistes per entrar a illetes. Avui ja pagant per tot, paguen per venir i dormir, paguen també per anar a menjar perquè se'ls cobra una bona factura. Però com repercuteix això realment a Formentera? O sigui, què passa amb les salines de Formentera? Que no se'n parla fa molt de temps. No és una prioritat, ja? Què es fa? Com s'actua allí? Quines instal·lacions o quines obres de... Ja no vull dir de manteniment perquè no n'hi ha, però de millora o de manteniment es fan o ha previst fer a curt o mitjà o llarg termini. O sigui, és una barbaritat. Començant pel canal... de la Savina, o sigui, per quan passant per davant aquell canal, per damunt aquell canal, que és una verdadera brutó, de pudor, rates i tota classe de bitxos, i has d'arribar en el molí de sal o a la Roqueta. Vull dir, és un desbarat i una vergonya la gestió que es fa d'espart natural.
Doncs, l'Encarna senteix...
Jo senteix el meu minut perquè segueixis.
També senteix en Joan Torres. Gràcies als quatre. Gràcies, Joan, gràcies, Paco. Gràcies, altre Joan, gràcies, Encarna. Demà, recordeu, a partir de les 3:30, aquí al Formentera, en directe al Camp del Migjorn, un nou vingut a la tercera
red.
A Menorca. Molt bon cap de setmana a tothom. Salut.